11 de la nit. Ràdio Estel. La Seu d'Urgell, 105.0. Ets oient fidel de Ràdio Estel? Segueixes les nostres promocions, notícies, serveis i xarxes socials? Doncs només et falta un pas per ser l'oient 100%. L'app de Ràdio Estel per Android i iPhone. Busca Ràdio Estel al Google Play o a l'App Store i tindràs tot el que la teva emissora t'ofereix a la butxaca. És l'app per Android i iPhone de Ràdio Estel. Gratuïta i nova. Baixa-te-la. Cada setmana redescobreix Catalunya Cristiana, la premsa que ens ajuda, ens uneix i ens enforteix. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana, el nostre mitjà de comunicació.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Cada dia, a 8:15 del matí, Ràdio Estel i Ràdio Principat us ofereixen la transmissió de les laudes des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat. La pregària matinal amb què l'Església lloa el Senyor i la comunitat li encomana el progrés del món en la pau, la justícia, la veritat i l'amor. Cada dia, a 8:15 del matí, a Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb la col·laboració del Patronat de la Muntanya de Montserrat. Els dilluns a les 11 de la nit, Debat a Bat, el programa del Bisbat de Lleida que et posa al dia sobre tota la nostra actualitat. Les novetats de l'àmbit eclesial a terres lleidatanes a Debat a Bat. Els dilluns a les 11 de la nit a Ràdio Estel. Església d'Urgell, una mirada a la diòcesi d'Urgell.
Bona nit i benvinguts a aquesta nova edició d'Església d'Urgell, el magazín d'actualitat religiosa del Bisbat d'Urgell. A l'espai Sal de la Terra i Llum del Món, on contemplem una realitat diocesana, avui mossèn Xavier Parés, delegat de litúrgia, ens aproparà el sentit i significat del jubileu extraordinari de la misericòrdia que el Sant Pare Francesc ha proclamat a inici el dia 8 de desembre d'enguany, solemnitat de la Immaculada Concepció de Maria i 50è aniversari de la clausura del Concili Vaticà II a Roma i acabament el dia 20 de novembre de l'any vinent, solemnitat de Jesucrist, rei de tot el món. Les notícies de la setmana i l'agenda per als propers dies també tindran el seu espai al programa. I com no, no hi faltarà el testimoni de vida cristiana setmanal. Avui ens arribarà amb en Joan Pous. Església d'Urgell és possible gràcies a la Patrícia Navas i en Daniel Betriu, a la locució amb dos, l'Àlex Alsina als controls i Maria Marín qui els parla. Comencem. Com ja saben, el Sant Pare Francesc va convocar l'any jubilar de la misericòrdia, un any especial que tota l'Església commemora un esdeveniment i convida els fidels a viure'l amb joia i fervor i a rebre d'una forma més intensa la gràcia del perdó. Parlem-ne amb mossèn Xavier Parés, delegat de litúrgia del Bisbat i rector de la Catedral de la Seu d'Urgell, parròquia de Sanot. Bona nit, mossèn Xavier Parés.
Molt bona nit.
Gràcies per ser amb nosaltres i per parlar-nos d'un tema tan interessant.
Com sempre, a la vostra disposició.
Per això és el delegat de litúrgia i en sap tant.
Oh, sé el que sé i no ho sé tot. Ningú ho sap tot.
Això. Doncs expliqui'ns, sisplau, què és un any sant o un jubileu.
Bé, doncs l'any sant de la misericòrdia, que és el que celebrarem aquest any, que és l'any del cicle C, de la litúrgia, que acabem de començar l'advent, doncs és l'any especial que l'Església commemora un esdeveniment que els fidels volen viure la joia i el fervor de la gràcia i del perdó. I això és important que ho tinguem present, perquè el Papa, la paraula misericòrdia, l'utilitza molt, i nosaltres potser la tenim una mica oblidada. Per això anirà molt bé un any sant de la misericòrdia. És com una crida a aprofundir la relació que tenim nosaltres amb Déu i al mateix temps amb el nostre proïsme. I també és una oportunitat de poder fer obres de misericòrdia i de poder esdevenir millor cristians i de poder convertir el nostre cor. No s'ha de confondre l'any de la misericòrdia amb l'any sant, com de vegades hi ha hagut any de la fe, any de la vida consagrada. Aquest any hem fet l'any de la vida consagrada. Els anys jubilars són cada 25 anys, no? És a dir, ja prové de la litúrgia judaica, del judaïsme, i cada 25 anys se celebren. Fa l'any 2000 vam celebrar l'any jubilat de la redempció. Va fer 2.000 anys que Jesús va morir i ens va redimir i ens va salvar. Però, de tant en tant, pues, se'n fa un d'extraordinari. I aquest any, el Papa aquest any ha volgut que sigui un any sant extraordinari. Uh-huh. És l'any jubilar. És millor dir any jubilar que any sant. Uh-huh. Any jubilar de la misericòrdia.
Uh-huh. I per què creu que el Sant Pare ha convocat aquest any jubilar
de la misericòrdia? Bueno, el Sant Pare ha convocat aquest any una mica perquè els cristians ens convertim una mica, siguem més misericordiosos, obrim el nostre cor en aquells que viuen en pobresa, en necessitat, com diu el Papa, a les perifèries, no? I mirar una mica les misèries dels altres, reflexionar sobre les obres de misericòrdia, que les tenim també oblidades. De vegades, a la catequesis li demanem als nens quantes són les obres de misericòrdia, i costa de saber-ho. I si ho preguntéssim als grans, també es costaria de saber-ho. Perquè jo, com va començar tot això de l'any de la misericòrdia, vaig pensar, a veure, les obres de misericòrdia. I em costava de trobar-les. Em costava de tornar-les a endevinar. I sóc capellà. O sigui que, de vegades, vaig pensar, la gent no se'n recordarà pas. Per tant, també és un any que el Papa vol que potenciem el sacrament de la reconciliació com una expressió privilegiada de la misericòrdia de Déu. Déu sempre perdona, Déu és misericordiós i vol que els cristians i els homes d'avui experimentem el perdó i la misericòrdia de Déu. Que el perdó de Déu arribi a tothom, especialment aquells que en tenen més necessitat i aquells que estan més allunyats de Déu. Que l'any de la misericòrdia sigui també una ocasió per reconciliar-nos i trobar-nos més amb Déu.
Uh-huh. I ara situem-nos a la nostra diòcesi d'Urgell. Què farem amb motiu d'aquest
esdeveniment? Bueno, la nostra diòcesi d'Urgell, intentarem fer el que podrem, no? El Papa inaugurarà l'any de la misericòrdia a Roma, el dia de la Immaculada, obrint la Porta Santa. És un dels símbols bonics, l'any dels anys jubilars, obrir la Porta Santa. Perquè la Porta Santa és com un signe extern, eh? La porta que entrem a trobar-nos amb Déu. Cada cop que entrem en una església, cada cop que entrem a la nostra pregària íntima i personal, entrem per aquesta porta de trobar-nos amb Déu. Però el símbol de la Porta Santa és un signe de conversió a Crist, d'entrar a trobar-te amb Crist. I també el passar la Porta Santa és com rebre un do, una gràcia, una indulgència, ja se'n diu indulgència, perquè la indulgència pues, perdonen i els pecats de les persones i ens fan ser més bons, no? I tot això sempre unit molt a lo que dèiem abans, el sacrament del perdó. El sacrament del perdó i el sacrament de l'Eucaristia, que l'Eucaristia també perdona els pecats. Llavors, per això, per guanyar la indulgència de l'any jubilar de la misericòrdia, com tots els anys sants, pues, es demana sempre aquestes tres condicions, que es rebi el sacrament de la penitència, que es combregui, es rebi l'Eucaristia i que es pregui pel Sant Pare. Són les tres condicions tradicionals de tota la vida que s'ha posat per guanyar una indulgència. I això és el que intentarem fer. El nostre bisbat ho farem El diumenge següent, com ho faran a totes les catedrals i les esglésies jubilars del món, tenim petita diferència que Andorra ho faran el dia abans. Però, bueno, és un altre país i perquè ho pugui fer també el bisbe ho faran un dia abans. I després, el diumenge 13, a la catedral, a les 12 del migdia, obrirem la Porta Santa, que serà la porta gran de la catedral. Havíem pensat si obrir una de les petites, perquè la porta gran està oberta sempre, en canvi les petites només seria per l'any sant. Però hi ha molts inconvenients, inclús físics i materials, per tant, obrirem la porta gran, que és la que li agrada obrir el bisbe, i llavors pues, ens reunirem tots, perquè a la porta de l'església, de fet, hauríem de fer en una altra església i fer una professó, però amb el fred que farà el 13 de desembre no podem tenir masses llocs ni masses professons. Llavors ho simplificarem una mica i ens reunirem tots a la porta de la catedral. Llavors farem les pregàries i el ritual, diguéssim, que hi ha prescrit, ja que ve prescrit des de Roma, que és un cant, una munició, una oració, i després es llegeix una lectura de l'Evangeli de Sant Lluc, el capítol 15, els primers versets, que Jesús s'acostava als pecadors, i Jesús explica aquella paraula, qui de vosaltres tenia 100 ovelles i en va perdre una, la misericòrdia del pastor que busca l'ovella perduda, i després, una vegada llegit això, es fa un moment de silenci i entrem tots. El bisbe davant, i tothom entra per la porta de la catedral fent una processó cap a l'altar per celebrar-hi l'Eucaristia. I en aquesta processó, doncs, no sé, segurament que cantarem les lletanies, sí. Potser també cantarem l'himne de l'any sant, de l'any de misericòrdia, perquè hi ha un himne molt bonic que es diu Misericòrdia sicut pagem, que és el que és una frase llatina, i llavors misericordiosos com el pare, misericordia sicut pater, i llavors aquest himne l'hem d'aprendre i l'hem de cantar molt durant tot aquest any. A més, és un himne que és universal. Sí, sí. L'Església de Roma l'ha enviat a totes les esglésies del món perquè tots tinguem el mateix himne amb aquesta lletra de ser misericordiosos com el pare.
Sí. I s'espera molta gent, és clar.
Esperem que, en principi, havíem pensat una mica de que fos general per tot el bisbat, però siguent el temps d'hivern, ho farem només la parròquia de la Seu, la gent de la Seu, vindran, perquè és el dia de Santa Llúcia, aquell dia nada menys.
Sí, sí.
Llavors, totes les modistes que fan la seva missa i els sastres, pues, sacrificaran lo seu i vindran. Per tant, serem ja un bon grup més. També és el dia que la llar dels jubilats fa la seva festa i també vindran, o sigui que esperem que siguem una bona comunitat per poder inaugurar l'any jubilar de la Misericòrdia.
I també esperem que sigui molt fructífer a la nostra diòcesi i que veritablement ho visquem amb aquest esperit amb el que el Papa Francesc ens ha convidat a viure'l.
No es tracta de fer moltes coses, sinó de fer-les bé i de tenir també la relació de litúrgia. Preparem unes catequesis sobre les obres de misericòrdia perquè es puguin fer les comunitats cristianes que vulguin.
Sí, sí.
O sigui que hem d'anar fent algunes coses, però sobretot el que es tracta és de viure la misericòrdia, el perdó de Déu i el nostre també amb els germans.
Ha quedat molt clar, mossèn Parés. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I ara donem pas a les notícies de la setmana que ens arriben, com sempre, amb la Patrícia Navas. Endavant, Patrícia.
Gràcies. 25 persones de l'Alt Urgell i la Cerdanya es van aplegar dissabte 28 de novembre a la residència de la Sagrada Família a la Seu d'Urgell en ocasió del recés de tardor dels focolars del bisbat d'Urgell. El tema d'aprofundiment de la trobada va ser la unitat, punt central de la seva espiritualitat. Després d'escoltar una xerrada en vídeo de Maria Emmaús Botxe, actual presidenta del moviment dels focolars, els participants van poder compartir les seves reflexions i experiències sobre la unitat com a do de Déu, el compromís personal de cadascun d'ells i l'objectiu comú a assolir. A la tarda, després d'un dinar de germanor, la trobada es va concloure amb la celebració de l'Eucaristia i amb la programació de les principals activitats a dur a terme en els propers mesos. El recés va ser guiat per mossèn Cinto Busquet i Amparo Gómez, encarregats de promoure la difusió de l'esperit de comunió dels focolars en l'àmbit català. Diumenge passat es va celebrar a la Casa d'Espiritualitat del Sant Crist de Balaguer la 37a Assemblea Anual de l'Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes del Bisbat d'Urgell amb la participació d'un centenar de persones. L'aplec s'inicia amb la celebració de l'Eucaristia al Santuari del Sant Crist, presidida pel nostre arquebisbe i concelebrada per mossèn Ignasi Navarri, vicari general i conciliari de l'Hospitalitat, i mossèn Pere Morales, nou viceconciliari, i compta amb la presència de la comunitat de les monges clarisses del Sant Crist. A continuació, tingué lloc la celebració de l'Assemblea Anual sota la presidència del senyor arquebisbe i del president de l'Hospitalitat, el senyor Josep Maria Marimón, acompanyat de la resta dels membres de la Junta Directiva. Es tractaran temes diversos com els actes celebrats durant aquest any, el balanç econòmic, la trobada de juntes de les hospitalitats catalanes celebrada a Girona, i es va comentar el lema pastoral per a l'any 2016, Misericordiosos com el Pare. Més de 30 participants, entre religiosos, religioses, verges consagrades, membres del Seminari del Poble de Déu i altres persones de diferents indrets del bisbat, es van trobar a Balaguer per participar en el recés presidit i dirigit per l'arquebisbe Joan Enric. Un recés que va resultar molt adient per a començar aquest nou Advent 2015. Va tenir dues parts, una exhortació a viure aquest Advent amb tres forces per animar aquest camí, la memòria, la fidelitat i l'oració, i una altra part de pregària. L'oració, que significa també humiliació, reconeixement del que som, el que hem fet i també el que hem deixat de fer. La humiliació ha d'anar amb certa freqüència al confessor a reconèixer els propis pecats, i és humiliació, però ho hem de fer. Si els consagrats deixen de resar o resen poc, poden perdre la memòria i amb la memòria la fidelitat, es va constatar. L'arquebisbe comenta breument l'oració que el papa Francesc ens ha donat per a l'any de la misericòrdia i de la qual se n'han fet estampes, i també les 14 obres de misericòrdia que repassar i glossar breument. Tot seguit, els aplegats van fer una hora de pregària davant el Santíssim, exposat a la custòdia, amb un silenci que per si mateix es feia adoració, lluança, acció de gràcies, implorar perdó, i per aquestes persones que hi eren allà i per totes les persones que portaven el cor. A continuació van resar les vespres cantades, units a tota l'església, solemnes i aprofundides.
Esteu escoltant Església d'Urgell.
I ara, els moments reservats per al testimoni de vida cristiana d'en Joan Pous, historiador i exalcalde de Bellver de Cerdanya i expresident del Consell Comarcal de l'Alt Urgell. Bona nit, Joan Pous.
Bona nit.
Gràcies per ser aquí amb nosaltres i per regalar-nos el seu testimoni de vida cristiana. I el primer que li voldríem demanar, doncs, és si hi ha algun moment a la seva vida que vostè tingui consciència de dir, doncs, he viscut un fet que ha canviat el meu tarannà, la meva manera de fer, perquè he vist que ser cristià és el que empeny, el que mou a partir d'ara la meva vida. O és una cosa que ha vingut des de petit a la família. Què ens diria?
Sí, bé, jo, bàsicament, és a dir, la família, de petit, la meva mare era molt religiosa, el meu pare era liberal, no era massa, no era creient, jo suposo que no massa, molt d'esquerres, però molt tolerant i molt liberal. i la meva mare era molt creient. I jo doncs, vaig néixer en aquest ambient familiar, molt mimat, perquè sóc fill únic, i sempre més o menys vaig estar conduït, diguéssim, amb l'ambient de l'època. També pensem que era en ple franquisme, en època nacional catolicisme, que llavors doncs, també formava part de la vida social de dels pobles, sobretot en el cas de Vallvé, que és allà on vivia jo. Vaig seguir tot el procés normal de catequesis, de quan vaig fer la primera comunió, etc, que ho vivies més aviat com uns actes que s'havien de fer, normals i tal, i que m'agradaven, però bueno, sempre he tingut fe, sempre he cregut i sempre he sigut en aquest aspecte. Pues, bon. Després, no sé, vaig estar a la Salle, a Barcelona, a Bonanova, i en allà pues, també, pues, lògicament, era un ambient pues, religiós, en aquells fons i tot clar. Allò, a part de l'ensenyament que rebessis, i és un tema que no m'ho he plantejat mai. No he tingut mai una conversió a l'Ussant Plau, no he caigut mai del cavall, perquè potser no he pujat mai al cavall. Eh? Vull dir que tampoc ha sigut una vida bastant placentera en aquest aspecte, i la fe l'he donat per feta i l'he tingut sempre, més o menys. Evidentment, hi ha hagut èpoques de la vida que he practicat menys i després, pues, he tornat, quan he tingut més temps, he practicat. Sempre he tingut afició als temes litúrgics, això sempre m'ha agradat molt, a tot el que és la biografia dels sants, totes aquestes coses m'ha agradat bastant, la història de l'Església també, per tant, són coses, però ja més que en ambient cristià ho posaria en ambient d'intenció cultural.
Sí. I Joan, què representa per a vostè el fet, si avui ens ho hagués de dir, què representa per a vostè el fet de ser cristià?
Bé, jo precisament, com més gran, més he valorat el fet de ser cristià. Jo crec que, sempre dic que és l'única cosa que ens dona esperança a la vida, i més quan es vas fent gran et dones compte que és l'única cosa realment que et pot donar una esperança, un sentit a la vida, diríem, bàsicament, no? I per això m'he aferrat. Jo, quan rezo, sempre el primer que faig, dono gràcies a Déu de tot el que he rebut, que gràcies a Déu he sigut moltes bones coses, però abans que tot demano, li dono gràcies per la fe, pel fet d'haver tingut fe, que això crec que un valor molt important per a mi.
Sí, sí. I com informa l'Evangeli o el cristianisme la seva vida quotidiana, en el que fa cada dia, en el contacte amb les persones, amb la família, amb els amics, amb els coneguts? Com diria vostè que aquest Evangeli informa cadascuna d'aquestes relacions o els actes que hi ha?
Home, a veure, això potser ho fas més inconscientment, potser no et planteges. Evidentment, intentes ser bona persona, que es diu, no? Jo sí que tinc alguns lemes evangèlics que sempre he procurat mantenir, això de no jutgeu i no sereu jutjats, amb la gent jo no m'agrada jutjar-los ni criticar-los pel que fa són o que sembla que són, però jo simplement tota la gent li tinc, inclús el temps que vaig ser alcalde, deia que per mi no hi havia ni homes ni dones, ni grans ni petits, ni blancs ni negres, ni musulmans ni cristians, que només hi havia persones. Vull dir, el fet de que per mi la gent és una persona, tothom és una persona i tothom té el mereix tot el màxim de respecte i treballava, crec que s'ha de treballar, s'ha de conviure sempre amb aquest sentit de treure etiquetes. Jo entenc molt bé que hi hagi patriotisme i que hi hagi sentiments, perquè jo també els tinc, però davant de la persona humana crec que és tot el món igual. M'ha agradat bastant viatjar i em dono compte que la gent té els mateixos sentiments, les mateixes desitjos, les mateixes coses d'una punta a l'altra de la Terra. Per tant, això fa que tots siguem realment iguals. També potser el fet de ser catòlic és important, també perquè et dones compte que el catolicisme està estès a tot arreu del món, i tant si vas a Tailàndia com a la Índia, com a Mèxic, com a trobes la presència catòlica, vol dir que un missatge que és tan universal té molt d'humà, si no hauria sigut universal, que retrati tant els sentiments de l'home i la manera de ser de l'home com és el cristianisme.
I com intenta vostè o cap a on enfoca aquest lliurament, aquesta experiència de ser cristià, de viure amb aquest apassionament que vostè ho explica, a les persones que l'envolten cada dia, no només per dir aquelles que quan viatja, que també,
sí,
però aquelles que, diguéssim, que tenen tan a prop?
Bueno, el fet de conviure, el sol fet, sigui amb gent ocasionalment en un viatge o la quina vius, convius permanentment, home, jo crec que hi ha dues coses. És l'afecte, apreciar-se, apreciar tota la gent que t'envolta, tenir detalls i tampoc és, tampoc pots fer grans coses, vull dir, simplement la vida del dia a dia, no?
Sí.
Per tant, que sigui fer agradable el màxim possible les coses i tenir un bon ambient, diguem-ho així, el que se'n diria bon ambient.
Déu-n'hi-do, perquè a vegades pot semblar que el nostre cristianisme es limita a una presència a l'Eucaristia, només. En canvi, no podem perdre de vista que hi ha tota aquesta faceta humana que està
és que
al voltant nostre.
Si el cristianisme només seria eclesialistalisme, diguéssim. No és només a l'Eglésia que has de ser cristià. Ara sí que soc bastant complidor dels preceptes dominicals i de la missa, doncs m'ha agradat sempre la litúrgia, ja ho dic. M'agrada seguir l'any litúrgic, el trobo interessantíssim, molt... També t'ajuda a disfrutar del pas de l'any, les estacions que són tan boniques a Cerdanya, no? La tardor amb tot el cromatisme de les fulles, a l'hivern amb el silenci de la neu, a la primavera quan tot rebrota, tot això acompanyat del cicle litúrgic que està tan arrelat en el pas de l'any. El cicle litúrgic anual és molt rural, no és gaire urbà, és molt rural. O sigui, la Pasqua és quan tot neix, pues reneix Jesucrist, quan el món es penseix és Tots Sants, que entristeix, quan comença a créixer el sol és Nadal, que neix la llum una altra vegada. Per tant, és un cicle molt integrat en el món real, diguéssim, del pas de l'any. I això a mi m'ha agradat sempre saborejar-ho.
Doncs ho hem de deixar aquí. Li agraïm moltíssim aquesta aportació, aquest testimoni tan bonic. I a reveure.
A reveure.
I la darrera secció del programa Església d'Urgell és l'agenda que ens presenta, com cada setmana, i molt bé, en Daniel Betriu. Endavant, Daniel.
Aquests dimarts, dia 8, festa de la Immaculada Concepció de la Verge Maria, serà festa especial també a l'església de Santa Maria del Fener d'Andorra la Vella, perquè és quan s'escau el 35è aniversari de la consagració al culte d'aquest recinte sagrat. Ja a la vigília, el dia 7, demà dilluns, hi haurà a les 8 del vespre el rest del Sant Rosari comentat i a 8:45 la celebració eucarística. El mateix dia de la Immaculada, a les 5 de la tarda, missa solemne presidida per l'arxiprés mossèn Ramon Sàrries i concelebrada pels sacerdots de les Valls d'Andorra. A continuació, concert de la coral de la Casa Pairal d'Andorra la Vella i després coca i xocolata per a tothom. Catequesi d'adults a la Seu d'Urgell. La parròquia de Sanot, a la Seu d'Urgell, ha organitzat un bloc de 5 catequesi per adults amb la finalitat d'estudiar el pla pastoral del Bisbat d'Urgell. Aquest proper dimecres, dia 9, a les 8 del vespre, tindrà lloc als locals del casal parroquial la quarta catequesi a càrrec de mossèn Jaume Mayoral, delegat episcopal de Càritas d'Urgell, i té per títol «La caritat sol·licita per pobres i necessitats». Per al proper cap de setmana, dies 11 al 13, Andorra la Vella celebra la Fira de Santa Llúcia. Com en anys passats, la parròquia hi té una parada amb objectes nadalencs de fusta fets per artesans de Betlem. El que recapti s'enviarà a famílies cristianes de Terra Santa a través del Patriarcat de Jerusalem. A l'església d'Andorra, l'obertura de l'any jubilar, l'any sant de la misericòrdia, serà el dissabte, dia 12 de desembre, a les 12 del migdia, a la Basílica del Santuari de Nostra Senyora de Meritxell. La cerimònia inclourà la processó d'entrada, passar a la Porta de la Misericòrdia i celebrar l'Eucaristia. L'any jubilar de la Misericòrdia s'iniciarà a la diòcesi d'Urgell, diumenge vinent, dia 13, amb una solemne Eucaristia a les 12 del matí a la catedral de la Seu d'Urgell, presidida pel bisbe de la diòcesi, Monsenyor Joan Enric Vives.
I aquí acabem l'Església d'Urgell d'aquest diumenge. Gràcies un cop més per haver-nos sintonitzat una setmana més, un diumenge més, aquí a la sintonia de la cadena Estel. Ja saben que, si ho desitgen, els esperem novament diumenge vinent. Els ha parlat Maria Marín. Adéu-siau.
fins que els que ocupen llocs de responsabilitat no acceptin qüestionar amb valentia la seva manera d'administrar el poder i de procurar el benestar dels seus pobles, serà difícil imaginar que es pugui progressar veritablement cap a la pau.
Joan Pau II.